Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dimecres 25 d'octubre, després de 4 estonetes, Marc Domènech va ser titular per primera vegada dissabte davant del Deportivo de la Coruña i la veritat és que el jove jugador cedit per part del Girona no va desentonar gens. Més aviat al contrari, va ser dels més atrevits, dels més destacats, dels més encertats, demostrant talent i que és un jugador amb aquest punt descarat. Sense Raúl Baena, que ja toca pilota però que encara no estarà dissabte a Vigo, al mig del camp segueix un pèl coix, però sembla evident que el pas endavant fent contra el Depor, comparat sobretot amb Majadahonda, ens porta a pensar que no tocarà massa el dibuix tàctic Gerard Bofill al camp del Celta Fortuna. Però sigui com sigui, amb 5-3-2 o amb 4-3-3, hi ha 3 places, 3 llocs per dins, al mig del camp, i Marc Du no té un tall per fer feina fosca, per ser el pivot destructor, però sí que pot actuar tant d'interior com de mitja punta, per tant, exercint aquest paper, si ho volem entendre així, de 8 o de 10. De moment ha jugat 162 minuts aquesta temporada, però ja ha demostrat que té classe de sobres per poder guanyar-se un lloc a les alineacions. Als seus 20 anys, encara no 21, els farà la setmana que ve. Dissabte ja va seure Gualda, Beitia i Callejón a la banqueta. Veurem què passa ara a Barreiro.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El club de fans de Marc Domènech l'encapçala el Pau Vituri, però nosaltres ens hi sumem avui en aquest Hotel Suís que fem amb la Bea Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, s'acaba de presentar el recorregut del Tour de França de l'edició del 2024, del 29 de juny al 21 de juliol, amb sortida des d'Itàlia. La primera etapa, per exemple, Florència-Rimini, també amb Cesenatico, Bologna, Turí, en aquests primers dies pel Piemont, per exemple, i així com ha destacat, doncs, per exemple, que el diumenge 14 de juliol, sempre un dia especial pels francesos, l'etapa acabarà al Plateau de Bell. El Barça rep avui a 6:45 el Shakhtar, ho fa a Montjuïc, es preveuen rotacions a l'11 de Xavi, just abans del clàssic contra el Madrid. Després, en el torn de les 9 de la nit a Escòcia, a Glasgow tenim un Celtic-Atlético. Ahir el Real Madrid i la Real Sociedad van guanyar Portugal, 1-2 als blancs de Braga, 0-1 als bascos al camp del Benfica. El Sevilla, en canvi, va caure 1-2 a casa davant de l'Arsenal. I també hi ha avui bàsquet femení, Eurocup, a les 6 a Eslovàquia, Piestans que caiqui contra Uni Girona, mitja hora més tard a Grècia, Eleftheria Moscotau contra Cedis Cadí La Seu. Per cert, avui hi ha un partit de segona federació, la Nucía Formentera a 2:08, i semifinals de Copa Federació, U de Logroñés Badalona Futur a 9:15, en aquest cas a les Gaunes. I aquí, a l'Hotel Suís,
comenta la recepció.
Tindrem la roda de premsa en directe d'aquí a 8 minuts de Marc Domènech a la nova Creu Alta. També parlarem dels drets televisius a la Primera Federació. Tindrem segona catalana. Tindrem a Òscar Salguero sortint de quiròfan. A Raúl Rota renovat amb el seu equip, amb el Boavista. També bàsquet, Sabadell, rugby club o tenis taula.
L'actualitat de la Primera Ref.
Segon autobús complet de la Federació de Penyes Culturalistes pel derbi lleonès Ponferradina Cultural d'aquesta setmana. Una altra federació de penyes, la d'Unionistes, organitza el viatge a Guernica per la Copa del Rei. El dia 1 de novembre, entrades a 15 euros. Més desplaçaments, el Depor tindrà 563 entrades a Gal, a Irún, la setmana que ve en el seu següent desplaçament, que serà al camp del Real Unión. I, per cert, Joaquín Sorribas anunciat com a nou responsable d'àrea conductual i motivacional del Deportivo, departaments que dubto que hi hagin els altres 39 equips de la categoria. Rematem aquest bloc de Primera Federació amb el Rayo Majadahonda Barça Atlètic, que canvia d'horari de les 6 de la tarda, s'avança a les 5.
De quin partit no estarem pendents?
Un duel de filials entre el Paderborn B i el Colònia B que s'enfronten d'aquí a 2 hores i 20 minuts a la Regional Liga Oest d'Alemanya.
I a les xarxes socials.
D'entrada, el repte del Comitè Olímpic Espanyol a Instagram, un qüestionari en aquesta ocasió respost per la nedadora sabadellenca d'artística Emma García.
Un hobby.
Dibujar.
La persona más importante de tu vida.
Mi madre.
¿A qué deportista le dejaría las llaves de casa?
A mi compañera de
gimnasia. Un personaje histórico con el que irte a cenar.
Emma
Walsh. Un compañero de habitación.
Més a l'Instagram del COE per veure tot el qüestionari sencer amb la Emma. I a més de tot això, Oriol Miró, jugador de l'OAR Gràcia, va fer un autèntic golaç espectacular contra el Banyoles. El rescaten els amics del podcast Jim and Big Humble Show, que diuen a X, a l'antic Twitter. Atenció, aquesta seqüència ha estat rodada per especialistes. No intentin imitar-ho a casa. Quina barbaritat. I la veritat és que costa fins i tot d'explicar-vos aquí a la ràdio com és la jugada, perquè és una pilota llarga des de la porteria verdiblanca. Sembla que se li escapi en un primer moment, és a punt de trepitjar l'àrea rival i recuperant la pilota a última hora, però d'esquenes a porteria, gira tot el braç molt ràpid abans de tocar a terra ell i la veritat, la clava tota l'escaire oposada. Val més la pena entrar a X a buscar el perfil de Jim and Big Humble Show i mirar-ho allà que no pas escoltar-ho aquí a la ràdio.
Hotel Suís.
Gairebé 10 minuts per sobre de la una, en directe aquest programa número 1302 de la història de l'Hotel Suís. Marxem fins a la nova Creu Alta. Ahir l'equip s'entrenava a Olímpia, avui ho ha fet directament a l'estadi Creu Altenqui. Si anem en hora, en 5 minuts compareix Marc Domènech a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta. No sé si pares ja per la sala de premsa o encara en zona mixta, vestidors, etc. Sergi Garcés, on estàs?
Bona tarda. Zona mixta.
Zona mixta,
entre, doncs. Entre vestidors, que diria aquell. Entre la porta d'accés al vestidor visitant habitualment i el d'accés al vestidor del centre d'esports.
Doncs aquí a la part baixa de tribuna de la nova Creu Alta. Avui dia de tornada a la nova Creu Alta. Ahir l'entrenament era a Olímpia, preparant aquest partit contra el Celta Fortuna, amb Raúl Baena, que ja toca pilota, però diríem que seguint una miqueta els timings que ja vam avançar aquí fa unes quantes setmanes.
Sí, en el capítol de lesionats no hem de... Bé, a falta de que hi hagi qualsevol contratemps d'última hora, no ha d'haver-hi cap problema més enllà dels ja coneguts. És a dir, el cas de Melivia per un costat, amb aquest sí que no hi comptem, com a mínim per les pròximes setmanes, i en el cas de Raúl Baena, doncs, com dius, en aquest tram final de la recuperació, però també, si no hi ha una sorpresa molt gruixuda, baixa segura pel partit de Barreiro d'aquest pròxim dissabte. Baixem a la sala de premsa, per cert.
Doncs mira, anem a... No, hora no, sinó anem abans del que tocaria. L'entrenament ha estat a la nova Creu Alta, suposo que això també afavoreix a l'hora d'anar per feina, i escoltarem avui una de les sensacions d'aquesta última setmana, per mi, compartit aquest rol, aquesta etiqueta, aquest protagonisme, amb Antonio Sánchez. Antonio Sánchez no havia debutat, Marc Domènech sí que ho havia fet, però primera titularitat per tots dos, i la veritat és que a gran nivell va rendir el jugador cedit per part del Girona. El tenim per aquí ja, Sergi, o no?
Ella està esperant, però ara estem esperant algun integrant del Departament de Comunicació del club perquè la roda de premsa sigui possible. De fet, ja esperem els companys de televisió, del diari, i el protagonista, com diem, el jugador barceloní del qual parlaves després d'haver tingut minuts esporàdics en algun dels partits de les primeres 8 jornades, la primera titularitat que li va arribar en aquesta 9a jornada, en aquesta malauradament derrota, finalment, davant el Deportivo de la Corunya. Però ara en parlarem a títol personal, com dius, ratllant a un bon nivell, a un molt bon nivell, de lo més destacat segurament que podríem salvar del partit del cap de setmana, insisteixo, quan parlem a títol individual del paper de cadascun dels futbolistes.
T'anava a dir si volia regalar-li mentrestant les orelles, perquè la veritat és que dins de tot va fer un molt bon paper.
Espera, que ara tenim problemes amb l'altaveu. Si no, haurem de deixar el micròfon a peu de taula.
Doncs mirarem de solucionar-ho.
Sí, si vols, mentrestant li poso l'auricular i que et vagi escoltant com llances floretes.
No, si et deia que l'elogessis tu, que si et va semblar un bon partit o no, sí, de Marc Domènech.
Sí, ja et dic, va estar a un molt bon nivell, a més, donant cosetes diferents, sense després ser amb tota l'efectivitat que evidentment no és que no la tingués ell, és que no la va tenir l'equip, però sí que en aquest cas doncs ratllant, insisteixo, a un bon nivell. Vinga, va, en posició, i això ja comença.
Doncs vinga, va, de seguida la roda de premsa de Marc Domènech, insistim, deixant a la banqueta a Àlex Gualda, a Carlos Beitia, a Callejón aquesta última
Hola,
setmana.
Marc, com comença estàs, la roda de premsa? El primer que et vull preguntar és una mica com estàs tu a títol personal després d'haver tingut la primera titularitat. Havies tingut minuts ja en alguns partits, però m'imagino que el repte de veure't en aquest 11 titular, no sé si tu prens com un punt de partida del que ha de ser d'ara en endavant.
Bona tarda. Sí, bueno, jo estic...
No arriba bé ara, de moment, l'àudio.
Sí, deia.
Ara sí.
Sí, estic content d'haver tingut la primera titularitat cap de setmana passat. Sí que és veritat que fins ara, doncs, no havia tingut igual la participació que m'hagués agradat, però bueno, tots els jugadors volen jugar els màxims de minuts possibles i aquest cap de setmana se'm va donar l'oportunitat i a veure si a partir d'ara se'm poden donar més.
Les sensacions van ser positives.
Sensacions positives malgrat el resultat final.
Sobretot la primera part sí que...
La primera part sí que... canvi d'actitud de l'equip.
Sí, bueno, òbviament va ser una derrota i no és el resultat que buscàvem, però jo crec que el partit de l'altre dia podem treure coses positives. Crec que l'actitud va ser bona i jo crec que si juguem més partits com el que vam jugar aquest cap de setmana, doncs podrem guanyar molts partits.
Com ha estat la transició amb el canvi d'entrenador?
El fet que tu ara tinguis més minuts, com esteu vivint?
I el fet que ara tingui minuts?
Bueno, jo crec que el dia a dia és molt bo i jo crec que la feina s'està fent bé. Ara amb el nou entrenador, doncs, noves idees i estem treballant tots junts per intentar tirar cap endavant.
Sí, et vull preguntar una miqueta per la posició la teva al terreny de joc, però sobretot aquest punt de mancança que sembla que té l'equip, sobretot en la figura més stopper, no? Sense el Raúl, l'altre dia vam veure tres jugadors d'un perfil, si ho diguéssim sobre el paper, més ofensiu, tant el Cristian com tu, però també l'Antonio Moyano. No sé si vosaltres trobeu a faltar aquesta peça també, si us esteu adaptant bé, si amb el nou dibuix que vam veure, per exemple, l'altre dia, ja va bé o no és necessari, no és tan imprescindible tenir aquesta figura de jugador que retingui més al mig del camp?
Bueno, a veure, jo crec que també depèn del tipus de partit i la idea que vulguis posar sobre el terreny de joc en aquell partit, no? I jo crec que cada jugador, doncs, et dona un perfil. Sí que és veritat que potser sense Raúl Baena, doncs, el que ens dona ell, doncs, no ho tenim, però bueno, amb aspectes defensius jo crec que també si tots anem, correm a una i anem a la pressió junts, tothom pot defensar. Jo crec que tots tenim capacitat bona per defensar.
Sí, precisament al mig del camp és on hi ha hagut més variació.
Les variacions en aquesta posició del mig del camp, precisament.
No es pot dir que hi ha jugadors fixes.
No hi ha jugadors fixes en aquesta zona del mig del camp. Si ara arriba per ell aquesta oportunitat.
Bueno, a veure, jo crec que ja la plantilla ofereix moltes possibilitats. Jo crec que tots els jugadors poden ser titulars i jo crec que ja s'ha vist que, bueno, doncs, si hi ha algun canvi, doncs jo crec que la gent pot estar preparada. Llavors, si un partit l'entrenador busca una cosa, doncs tenim diferents perfils que els podem utilitzar tots.
Fins ara és entrenar-nos en el proper repte contra el Celta de Vigo.
Parla una miqueta del Celta Fortuna.
Un viatge difícil, no?
Viatge complicat.
Segon classificat.
Sí, bueno, el Celta és un equip que ha tingut molt bon inici de temporada i pel que hem pogut veure és un equip que juga bé, però bueno, jo crec que ja s'ha vist que en aquesta lliga tot és molt igualat i cada partit és una batalla. I jo crec que si anem allà i fem un bon partit, li fiquem intensitat, ens podem emportar perfectament els 3 punts.
Un dels problemes que està tenint l'equip aquest any, classificació a banda, és evidentment que encaixa molta facilitat. Ara mateix, a dia d'avui, la pitjor defensa d'aquest grup 1, com a mínim la que més gols ha encaixat, davant d'un dels equips que, si algun argument té, com gairebé diríem com els filials tipus, és el caràcter i la capacitat ofensiva, i tothom està, o tots, o us aneu repetint setmana rere setmana aquesta necessitat de tancar, no? De baixar la persiana i que l'equip es faci fora al darrere. No sé si és una arma a explotar, precisament pensant en aquest duel contra el filial del Celta.
Sí que és veritat que, bueno, el futbol són detalls, no? I sí que és veritat que sembla que per petites coses doncs ens han pogut marcar i això ens ha perjudicat. I òbviament treballem per millorar aquestes coses, i aquest cap de setmana el Celta és un equip ofensiu i ho haurem de tenir en compte, però jo crec que l'equip està preparat.
Sí, la teva edat podria encaixar perfectament amb el Celta.
Parada podria encaixar amb el perfil de jugador del Celta,
o
equip jove, futbol de qualitat. Si millor hagués jugat a Balaïdos.
M'hauria agradat més, la veritat, jugar a Balaïdos. Sempre pues, jugar a estadis com aquests pues, li agrada més al jugador. I bueno, sobre el rival, és el que he dit, són jugadors joves però bons, amb molta qualitat. Però bueno, ja, com ja he dit, cada partit és una batalla i anirem allà, i estic segur que l'equip s'hi deixarà la pell.
Com està vivint l'equip el mal moment que viu, la classificació?
Bueno, jo l'equip el veig bé, el veig molt unit, el veig amb moltes ganes, crec que durant la setmana treballem molt bé, i jo a l'equip el veig convençut de que li podem donar la volta a la situació, i que si igual si trobem aquest punt d'inflexió, no, de guanyar un, dos partits, pues podem començar a tirar cap amunt.
Sí, jo com a mínim una de les últimes te la vull fer. Venim d'un canvi d'entrenador, dos partits amb el Gerard al capdavant, veu passar aquella fase de nerviosisme en l'ambient, en l'entorn, pels mals resultats. No sé si teniu fins i tot un punt de, entre cometes, por, no sé si és la paraula por, de que un altre mal resultat torni a encendre aquests llums d'alarma, sobretot perquè l'equip encara no ha acabat de despertar, tot i el canvi en aquest cas.
Bueno, a veure, jo crec que és normal que en la situació en la que estem, que necessitem victòries, pues, s'exigeixin els resultats pues, immediatament. Però com ja t'he dit, nosaltres estem tranquils. Jo crec que la feina l'estem fent bé i no queda altra que seguir insistint amb la idea i els resultats estic segur que arribaran.
I preguntant com a exjugador del Girona per la situació del Girona, li pregunten en aquest cas.
Sí, la veritat és que és sorprenent l'inici que ha tingut el Girona a primera divisió. Jo pues, l'any passat vaig estar molt bé a Girona, la veritat tinc bon record, i doncs ara veure que el primer equip li va també, doncs és sorprenent, però està bé.
Sí, no, deixa'm que faci una, perquè si no em renyaran, l'has viscut en primera persona. A risc de que m'equivoqui, de que sigui la mateixa pregunta que et faran els companys d'aquí una estona, d'on ve una mica aquest sobrenom de Maradona?
Bueno, i això crec que això són noms que ens posem els uns als altres i el bon rotllo que hi ha dins del vestuari. I crec que això em sembla que m'ho va posar Toni Herrero per primera vegada i bueno, ara sembla que s'ha quedat una mica. Així que...
que consti que avui era de Juan Micarrión, la broma.
On s'ha de preguntar què se't va passar pel cap el primer cop que vas entrar a l'11 titular?
Bueno, doncs, primer de tot, alegria, molta alegria, i bueno, les ganes de fer-ho bé i de sortir a tope al camp i a portar el màxim a l'equip.
I un company pregunta si Pablo Torres s'assembla a tu o tu a ell.
Bueno, això també és una altra cosa que em diuen de... no sé si pel pentinat i també una mica per la manera de jugar, però bueno, jo no sé si m'assemblo tant, però Però bueno, és algo que em diuen.
Apa, doncs Adrián Arroyo ja pots triar, eh? Pablo Torre o Maradome?
Doncs... Home, no sé.
S'assembla més al jugador càntabre, jo diria, físicament.
I futbolísticament.
Bueno, té cosetes, eh? Té cosetes de... No seré jo ara Pau Vituri, però té cosetes.
Bé, doncs, si seguim amb aquestes comparatives de Maradona, etc, no sé, piquem molt, molt, molt amunt. Evidentment, el punt de conya també, que hi ha tota la roda de premsa del centre d'esports de la primera platilla. Avui l'ha tocat, jo crec que el perfil de jugador jove jugava en contra avui del Marc, eh?
Mira, hi havia una llista de preguntes de companys que ha costat, em deien des del Departament de Comunicació, que ha costat filtrar i gairebé s'han quedat amb la més suau de les que li podien haver caigut al pobre, perquè, com dius, a més és un jugador, diguem-ne, d'un perfil tímid, d'un perfil introvertit. No crec, a risc d'equivocar-me, que sigui precisament dels que més jarana, que se m'entengui, eh, pot generar dins del vestidor. I se'l veia allò, un punt tallat, un punt cohibit, fins i tot, avui en aquesta compareixença de roda de premsa del Marc Domènech.
Doncs queda dit, jugador per cert del Sabadell, que he dit abans, s'ha dit per part del Girona, Sabadell de propietat del Centre d'Esports Sabadell. Recordem, tinc dues coses per aquí pendents, Sergi. Una és la gincana infantil amb el Sabadell Comerç Centre, coincidint amb el 120è aniversari centrada en el Centre d'Esports Sabadell, i que hem vist, per exemple, a nivell de xarxes socials, el mateix Sabadell la promocionava dient: troba el que necessita tot bon arlequinat, amb premis de tot tipus i amb butlletes a les botigues associades, que segurament és la més local de les dues, i l'altra és molt més general, que me la guardo per després, tema drets televisius, etc. Però aquesta, una manera de crear un nexe, de crear un vincle entre el comerç local i el Centre d'Esports Sabadell, a més amb premis sucosos, eh?
Sí, amb marxandatge del club, fins i tot ens deien avui des del club que, bé, no sé si ara estic fent un spoiler, que es diu ara a l'hora de destapar alguna de les sorpreses que hi ha, però que estan relacionats fins i tot amb el fet de poder venir a l'estadi en dia de partit. Per tant, Déu-n'hi-do els premis, per, com dius, per la canalla, que tenen aquest al·licient extra i aquest lligam entre, doncs, dues entitats potents, com és Sabadell Comerç Centre, totes les botigues d'aquest eix central de comerços de Sabadell i el Centre d'Esports. Doncs home, és un bon al·licient a l'hora d'engrescar les famílies, i en aquest cas els petits de casa, perquè s'hi apuntin i puguin passar una bona estona, i a més, doncs, lluitin, que se mantingui això de la lluita, el repte d'aconseguir els premis que hi ha amagats pels diferents punts.
Imagina't si Marc Domènech és del Sabadell, que té signat fins al 2025, eh? O sigui, que correcció feta en antena. La següent, tema drets televisius. Feia un article Onda Cero en les últimes hores que deia de la promesa excel·lència de la Primera Federació a un altre fracàs televisiu, i un perfil que la toca a Twitter bastant, com és @alpnumancia, deia que els clubs no han rebut el primer pagament per drets de televisió, que la federació encara no hauria formalitzat el contracte i que ATM Broadcast, que és qui té els drets de la categoria, és una companyia molt propera a Rubiales i que s'estarien plantejant ara com ara no continuar a la Primera Federació. Què en sabem? Què podem dir del Centre d'Esports o de la incidència que té aquest fet al conjunt arlequinat? Com està aquest tema, Sergi?
Començo pel principi. El fet, ens comentaven des del club, de fet hem pogut parlar amb el director general, amb el Bruno Batlle, aquí fa uns minutets, i ens deia que el problema de base és que ni la federació ni ATM Broadcast, com dius, han signat encara cap acord. És a dir, en certa manera s'està aprofitant un buit legal, anem a dir-ho així, en aquestes primeres 9 jornades de Lliga, a la Primera Federació. No hi ha l'acord. Per tant, el no està signant l'acord, ni tan sols es coneix els diners d'aquest acord, de quants diners estem parlant per aquests drets federatius. Sí, tota la rumorologia del que es va parlar, suposades notícies confirmades al llarg de l'estiu, on es parlava de les xifres en les quals es movia aquest acord pels drets televisius, però al 100% els clubs no coneixen encara quina és la xifra, quina és la quantitat que s'ha de que abonarà aquest any als drets federatius, en aquest cas la plataforma televisiva, per tenir aquests drets televisius. Punt número 1. partint d'aquesta base, punt número 2, no és que no hagin cobrat, Adri, és que els clubs encara no saben, per tant, quina xifra és la que els hi correspondrà. Per tant, ja embolica que fa fort. Sí que ens deien des del club que s'estan començant a rebre un altre ajut que ha posat en marxa aquest any a la federació, que té a veure amb, amb la professionalització dels clubs, etc. Bé, és l'argument que han buscat. I la sospita generalitzada que hi ha a dia d'avui és que aquest altre ajut que s'ha posat en marxa aquesta temporada 23-24 ha de compensar en part el que tothom s'ensuma, deixem que ho digui així, que pot ser una retallada important en quant a la xifra final dels drets televisius dels quals estem parlant. No sé si ja ha quedat molt clar, però que d'alguna manera s'han inventat un segon ajut per compensar i que els clubs al final no perdin tant com semblava o com sembla que hauran de perdre respecte al contracte televisiu de les últimes temporades.
La sensació és que han passat 3 anys, han caigut autèntics transatlàntics a la categoria com el Màlaga, com el Depor, com el Múrcia, etcètera, etcètera, i que estem pitjor encara fins i tot que en el punt de partida i que sempre tot queda compensat perquè la federació a última hora, segurament per no haver fet els deures o no haver convençut a qui toqués per tenir una quantitat prou sucosa de drets televisius, acaba posant la mateixa federació als calés sobre la taula, siguin els que siguin, per compensar el que en un primer moment semblava que hi hauria i que després ni el primer, ni el segon, ni anem camí també del tercer any, que no hi són. Per tant, és un fiasc rere l'altre, és un fracàs rere l'altre i és insostenible, això.
Podem parlar, crec que obertament ja des de fa temps, de que estem parlant d'una categoria completament deficitària i ruïnosa pels clubs. Crec que ja no és un secret. I deies tu, estem pitjor que al principi. Clar, és que al principi encara vivíem amb aquella il·lusió dels que es volen deixar enganyar, i parlo en primera persona, amb les promeses de que això gairebé anava a ser una tercera categoria dins de la Liga del futbol professional. I no només no hem anat cap aquí, com dius, sinó que cada any és la sensació d'improvisació perquè no es compleix amb els requisits o amb les promeses fetes. I per tant, per més, has dit tu, transatlàntics, i me'ls faig meu el comentari, que puguin anar caient, i per més sucosa o per més cridanera que pugui ser la categoria amb partits prou interessants de clubs històrics i de clubs grans que volen tornar a ser, això interessa a Adrià, aquí interessa, i al final més enllà diria que hi ha poca vida o no gaire més vida de la que ja tenia la desapareguda i per moments enyorada segona divisió B, encara que al nivell futbolístic pugui haver pujat un esglaó per allò d'haver restat com a mínim la meitat d'equips participants, però per la resta, en quant a organització, en quant a cobrir temes econòmics, en quant a realment complir amb els contractes o amb els acords televisius, per exemple, de drets d'imatge, tot això passen els anys, com dius, i no només no estem com al principi, sinó que estem un punt més enllà, perquè ara ja és difícil o és més difícil enganyar la gent.
És que al final no és per escalfar-me més del compte, però és que és una vergonya que anem camí de la desena jornada i encara els equips participants no sàpiguen ni quan es cobra, quan, en castellà, cuándo, ni sobretot quant, amb T al final, de quanto, o sigui, que és greu no saber la quantitat i anar aquí posant pedaços i ja està.
Vols que afegeixi una només ràpida?
Sí, digues.
Ni quan, ni quant, ni com, que també és important a nivell fiscal pels propis clubs de futbol.
I sembla que ni qui, i tot sembla indicar que serà la federació al final, que apagarà l'incendi, sigui d'una manera directa o indirecta. En fi, tu, no queda feina per fer aquí. Sergi Garcés, que et deixo venir cap aquí dissabte a les 4, al partit de Barreiro, eh?
Dissabte a les 4, mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Una abraçada, fins ara.
Adéu, adéu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Més futbol. A segona catalana, aquest cap de setmana passat va haver-hi de tot una golejada, una derrota inesperada i una remuntada als últims instants de partit. D'entrada, el Tibidabo Torre-Romeu va passar per sobre del Voltregà amb un contundent 4-0. Qui va obrir la llauna va ser el de sempre, pràcticament. Moussa Keita, que allarga la seva ratxa golejadora i continua com a pitxitxi del grup. L'equip de Toni Sallés és tercer, a només 3 punts del líder, el Ripollet, després d'encadenar 3 victòries consecutives en porteria 0. Ara el Tibidabo visita un rival directe com és el Berga, empatat a 13 punts i, com expressa el golejador per partida doble contra el Voltregà, Rubén Ruiz, no sortiran a especular.
Nuestro objetivo a principio de temporada es salvarnos, salvar la categoría, y está claro que si conseguimos el objetivo ese lo antes posible, pues podremos mirar otro objetivo. Pero no nos sorprende tampoco estar ahí arriba, tenemos buen equipo y el equipo es súper competitivo. Y no nos sorprende, la verdad. Ahora, que dure o no dure, pues intentaremos de que sí. Ojalá que llegue hasta el final así.
Ha reaccionat, per tant, l'equip de Torre-Romeu. Per la seva part, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, va patir una derrota inesperada davant del Sant Feliu de Codines, un equip de la part baixa. El partit va acabar 1-2 i el gol dels de la zona oest el va anotar Eric Bellón de penal en el minut 75. El Can Rull és 8è amb 11 punts, a 5 del líder, i tot i la derrota, l'equip segueix sent la millor defensa del grup amb 7 gols en contra, i sobre aquest aspecte ha parlat el tècnic Alfonso Martínez.
Si en algo hemos mejorado sobre todo este año es defensivamente. Hemos incorporado jugadores de nivel y aparte pues incidimos bastante durante la semana en el trabajo defensivo, porque creemos que en este grupo prima bastante el no encajar o encajar poco.
A les portes de visitar el segon classificat ara, el Torelló, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, encara no ha perdut fora de casa, però de locals només han guanyat un partit. Per això l'entrenador ha parlat d'aquestes dues versions que té l'equip i de la intenció de rendir igual a casa que a fora. Per últim, el Sabadell Nord no ha arrencat la temporada de la millor manera possible aquest cap de setmana, però van rescatar un punt amb 2 gols en el tram final davant l'Atlètic Gironella. Els visitants van situar-se 0-2 al primer quart d'hora de partit i van haver de remar per treure un punt que no els treu de la zona de perill. Ara són 14ens els de Can Uriac amb 6 punts. I per això el tècnic Cristian Barea ha parlat de mentalitat guanyadora, la que ha de tenir l'equip diumenge contra la Romànica, que és un rival directe ara mateix penúltim, amb un punt menys a segona catalana.
Tenemos la sensación de que tenemos que ir a ganar todos los partidos. Hemos visto a todos los rivales con los que nos enfrentamos, trabajamos en base a nosotros y a ellos durante la semana y vamos a ir a eso, nada más, a ganar el partido.
Els horaris d'aquest cap de setmana pel que fa als equips sabadellencs: dissabte a les 4 a Torelló Can Rull, diumenge a 1:15 a la Romànica Sabadell Nord a Barberà i a les 5 de la tarda Berga Tibidabo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
La marca Guac presenta la festa de Halloween 2023. Combinem la millor música electrònica amb una decoració espectacular. Vine el proper 28 d'octubre a partir de les 12 de la nit a la sala Redel de Castellà del Vallès. Prepara't per una nit terroríficament increïble. L'ànima de la nit serà la música techno més actual, amb 6 hores non-stop, amb els DJs. Aitor Ronda et portarà un viatge sonor sense alè. Paula Cazenave, com a convidada d'excepció. Un back-to-back entre John B. i Frank Kairos.
I en un warm-up de primera amb
Fetecmo. El proper 28 d'octubre a la sala Rebel de Castellà del Vallès, al carrer del Capcir 5. Festa de Halloween 2023.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Crazy with love to do.
Som-hi, va, 2:15 de dues en directe a l'Hotel Suís. Anem a fer bloc poli esportiu parlant ni més ni menys que d'una final que juga avui amb waterpolo. Aquest vespre tenim un nou títol en joc, la Copa Catalunya masculina. Pau Vitori, com estàs?
Hola.
Després d'haver perdut la Supercopa d'Espanya fa un parell de setmanes, a mans, evidentment, del de sempre, pràcticament, de l'Atlètic Barceloneta, la piscina Manel Estiarte de Manresa acull avui, podríem dir, la revenja, no?, per un Astralpool Natació Sabadell masculí.
Sí, un equip que arriba en un núvol després d'aquesta setmana fantàstica que parlàvem l'altre dia, amb les victòries a domicili contra el Novi Beograd i el CNB. Hem parlat amb Fran Valera, a la prèvia, el waterpolista del club, que assegura que estan satisfets amb l'evolució de l'equip en aquests últims dies, però que això, que jugar sempre contra el conjunt mariner és un repte molt complicat.
Estem molt contents de com està la temporada, la veritat, perquè després de tants canvis havia sigut un inici bastant complicat perquè al final no estàs acostumat i... però bueno, de totes maneres sabem que el Barceloneta no té res a veure, haurem de donar el màxim i fer un dels millors partits de lo que portem per si volem competir-los.
Se'm fa difícil que això no sigui el dia de la marmota, però és que pràcticament sempre quan parlem d'un Sabadell-Barceloneta masculí hem de fer referència a l'etiqueta inequívoca de gran favorit al títol de l'equip mariner.
Sí, abans que mencionaves la Supercopa, per fer-nos una idea, l'únic precedent d'aquesta temporada és aquest 10-5, doblant en el marcador, un partit molt marcat pel desencert en les superioritats de l'equip de Quim Colet. A més, si li afegim aquest punt històric del palmarès de la competició, estem parlant que 15 de les 17 edicions han anat a parar a les vitrines de la Sant Sebastià. Per tant, és el màxim favorit, com sempre, el conjunt d'Elvis Fatovic. Tot i això, diu Valera que no renunciaran a res.
Nosaltres, òbviament, anirem a per totes. Com tu dius, guanyar-li un títol al Barceloneta, sigui quin sigui, sempre et dona un plus. I nosaltres ens ho prenem com a tal, llavors sortirem a donar-ho tot, a intentar guanyar aquest títol, encara que sigui la Copa de Catalunya, i a veure què tal la final.
15 de 17 a les vitrines de l'Atlètic Barceloneta. Això sí, Vitori, tenim un precedent al qual aferrar-nos, eh?
Sí, avui es juga, com deies, aquesta Copa Catalunya a la piscina del Manresa i l'única vegada que el Club Natació Sabadell ha aixecat la Copa Catalunya va ser precisament a la ciutat manresana. Per tant, doncs, i és la primera vegada que s'hi juga allà, per cert, des d'aquest precedent ara fa 8 anys. No està malament, per aferrar-nos a alguna cosa. A les 8 del vespre arrenca aquest segon Atlètic Barceloneta Astralpool Natació Sabadell de la temporada amb aquesta Copa de Catalunya en joc.
Doncs queda apuntat, 8 del vespre, final de la Copa Catalunya, Atlètic Barceloneta Astralpool Natació Sabadell. Has vist, malalt, lladre, el recorregut del Tour, ja?
L'estava veient ara etapa.
Teresa Itàlia per començar, Plateau de Bell diumenge, dia 14 de juliol, pels francesos especial, i un final que no és a París, per cert, per allò dels Jocs.
Sí, és a Niça.
Primera vegada que no acaba a París, el Tour.
Correcte, per la disputa dels Jocs Olímpics. L'últim dia és una crono Mònaco-Niça, amb pujada, amb un parell de pujades al Col d'Es i a la Turbí, per tant déu-n'hi-do, com arribi a l'últim dia amb alguna cosa en joc, estarà emocionant la cosa.
Sí, això del passeig dels Camps Elisis, Copa de Cava, etcètera, crec que això no serà el 2024. Va, vés mirant el recorregut que sé que t'agrada. Fins ara, Vitori.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Nosaltres també parlem de ciclisme, però en clau sabadellenca, perquè tenim el Raül Rota, que acaba de renovar amb el Ràdio Popular Paredes Boavista. Serà el seu segon any del ciclista de Can Uriac a les files del conjunt portuguès. Com diríem per allà, boa tarde, Raül. Què tal, com estàs, com va tot?
Hola, bones. Molt bé, ara de pretemporada, ja.
A punt de començar aquest segon any, el primer curs del Boavista, 41 dies de competició, dues proves 2x1 o Gran Camino i Volta a Portugal, alguna fuga en el cas de la Volta Portuguesa, 29è a la General a Galícia i una lesió a la ròtula a l'abril al Grande Premio Jogo, que et va deixar un mes i mig sense poder competir. Si de tot això ho posem tot en una coctelera i fem un balanç general d'aquest primer any allà, quin regust et deixa el primer curs?
Bueno, jo crec que ha sigut un any complicat, no?, del principi. Però, bueno, jo em quedo també amb les bones sensacions i en haver pogut tenir també molts dies de competició. I, bueno, jo crec que molt content, no?, allà el primer any a Portugal m'he adaptat bastant bé a l'equip i, bueno, aprenent també una mica de portuguès, no?, que així també em puc comunicar millor.
Bona trompada, per cert, que deia el tema de la lesió. Com ho has portat, tu?
Bueno, la veritat que doncs al principi una mica malament, no? Una lesió sempre és complicat, però bueno, després vaig començar amb la recuperació i també era bastant positiu, no? Perquè dintre del que cap la lesió, doncs no hi havia desplaçament a la ròtula ni res, i vaig poder anar amb bici al cap d'un mes. I al final, bueno, content.
Dèiem, tu comentaves, no?, el tema de les bones sensacions que has tingut per moments. Amb quina cursa et quedes de totes les que has fet amb el mallot del Ràdio Popular Paredes Boavista?
Bueno, jo diria que el començament d'any, doncs, me'l vaig preparar molt bé i em quedaria igual amb el Gran Camino. Sí que és veritat que després, doncs, a Volta a Portugal també he disfrutat molt i en aquest final d'any, doncs, també estic molt content, però jo diria que al principi, no?, la primera que vaig córrer allà a Galícia, doncs, seria la amb la que em quedo.
Pràcticament tot el calendari, per cert, l'has fet a Portugal, l'equip és portuguès. No sé si el segon any serà més o menys igual, si ho heu parlat ja o no, i sobretot, què t'has trobat en aquestes proves allà?
Bueno, el calendari jo crec que principalment sí que serà molt semblant al d'aquest any. Igual no sé si afegeixen alguna cursa més allà, bueno, per Espanya o així, però bueno, el calendari la veritat que és molt complet. Tenen curses durant tot l'any, no?, i també moltes voltes, que sempre s'agraeix, no?, no només córrer curses d'un dia. I, bueno, doncs això bàsicament és un calendari molt complet, hi ha molt nivell també perquè hi ha 10 o 11 equips continentals i això la veritat que és un ciclisme que m'agrada bastant i ara després d'aquest any, doncs a veure si l'any que ve puc millorar més.
T'anava a preguntar justament això, signes per un any més amb el Boavista, quin objectiu et marques per aquesta nova temporada?
Bueno, a mi m'agradaria personalment donar un passet més, no?, com a ciclista i, òbviament, doncs, de resultats, doncs, si puc guanyar alguna cursa, doncs, millor i bueno, sobretot, disputar-les, no?, estar a davant a les màximes curses possibles i disfrutar.
I què t'ha faltat en aquest primer any per poder estar en aquest passet més que vols fer ara?
Bueno, jo crec que el que hem parlat abans de la lesió, doncs, em va perjudicar bastant, no?, perquè diguem que vaig haver de tornar a fer com una pretemporada de nou, no?, fins que vaig poder estar al màxim nivell, no?, i clar, i quan ja vaig aconseguir, doncs, estar un altre cop en forma, doncs, quasi que ja acabava la temporada.
Ara com et trobes? Deies ara iniciant pretemporada aquí a les carreteres vallesanes, no?
Sí, bueno, doncs ara molt bé, la veritat. Bueno, he fet una mica de vacances i així, i de desconnexió de bici, i res, ara doncs estic tornant a entrenar una mica, fer pàdel, ciclocross també, que a l'hivern doncs acostuma a fer-ne bastant, i bueno, doncs desconnectant una mica de la bici.
De fet, ho parlàvem l'altre dia amb la victòria del David Domínguez a la primera prova, però tu també prenent-hi part al ciclocross, per a vosaltres és com una manera de començar l'any amb una espurneta més, no?
Sí, la veritat que bueno, bàsicament ho fem per diversió, eh? També, bueno, ens agrada millorar i així, però bueno, la veritat que és una bona modalitat per tenir un extra, no?, a l'hora de començar la temporada, perquè són proves molt explosives i van bé per la falta de competició, va bé per començar la temporada.
L'última, Raül, veient com vas començar l'any passat, dèiem ara el tema del Gran Camino, aquest punt de bona pedalada que tenies en les primeres curses, esperes per sensacions començar també més o menys igual? És una de les idees que tens, començar amb un pic de forma ràpid o no?
Sí, bueno, les meves expectatives sí que són millorar lo de l'any passat, però sabem que és complicat, no? I també d'un any per l'altre, doncs, mai se sap, però sí que mirarem de començar el més forts possibles i, bueno, sobretot deixar-nos veure i això, donar el màxim des del primer dia de la temporada.
Doncs anirem seguint el pilot de les proves portugueses, aquest mallot, meitat d'escacs del Boavista, també amb tonalitats blavoses del Ràdio Popular Paredes Boavista, l'equip portuguès per segon any consecutiu del ciclista de Can Uriac, Raül Rota. Raül, tota la sort del món en aquesta segona temporada allà. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Adeu, merci.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell. Oh,
I en bàsquet, el Natació Sabadell ha equilibrat el seu balanç a la nova categoria de la Supercopa masculina gràcies a la victòria 61-70 en el darrer partit de la pista del CUE i únic equip que ara com ara encara no ha guanyat, com és el Círcul Cotonifici de Badalona. Va ser, a més, un enfrontament en el qual els de Jonathan Ramírez van mostrar dues cares molt diferenciades. Al descans només havien anotat 20 punts, mentre que en el tercer i quart període en van fer 50. El més destacat del conjunt nedador va ser Eric Clapé, autor de 23 punts en només 21 minuts.
La primera part, la veritat és que hem tenint una mica de poc encert en el que ve ser escrit, hem tirat molt de tres perquè s'espantava molt i teníem molts tirs oberts, i poc encert. També és veritat que la segona part ja tirat en el tema de defensa i va fer que les coses anessin millor de cara a l'ofensiva.
I ara, com dèiem, el club s'ha situat per primera vegada amb aquest balanç del 50%, dues victòries i dues derrotes. El pròxim obstacle serà el Sant Cugat Negre, que només ha guanyat un partit fins al moment i ve de perdre de 7 a casa contra el segon equip del Manresa. Clapé ressalta precisament el fet de poder-se situar en positiu en cas d'enllaçar el tercer triomf seguit.
A plantar cara al Sant Cugat, que és el que ve a casa, i a treure el partit també per ficar-nos en balanç positiu. Tenen jugadors amb molt de talent i s'haurà d'anar a defensar-los. Però, vaja, bàsicament, nosaltres fer el nostre joc i ja està, no pot preocupar-nos per qui tenen o qui deixen de tenir l'altre aquí. Nosaltres fem el nostre joc i amb això segur que trobarem tots els partits possibles.
Horari habitual, a 5:45 d'aquest dissabte arrenca el duel a les Naus, un dels molts duels comarcals que té el Natació Sabadell en aquesta Supercopa, en aquest cas contra el Sant Cugat. Seguim al Natació Sabadell, en aquest cas no de bàsquet, sinó de natació, perquè Òscar Salguero ha passat pel quiròfan abans de preparar els Jocs Paralímpics de París. El nedador del barri dels Marinals va sotmetre's ahir a una artroscòpia al maluc per solucionar uns problemes físics. Realment no sé si ja ha rebut l'alta mèdica a l'hospital o encara no, per tant, anem a preguntar-li si a casa o encara a l'habitació de l'hospital. Òscar, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
On et trobem?
Ja estic a casa. Ja m'han donat a l'alta aquest matí i ja estic aquí recuperant-me al llit de la meva casa.
I tot bé? Molt dolor ara, hores després de l'operació? Com et trobes?
Doncs la veritat és que sí, avui ja tinc més dolor que ahir, ja fa 24 hores que m'han operat i sí que tinc, però bueno, amb la medicació ho vaig controlant i vaig bastant bé, la veritat.
Operació al maluc, no sé què et passava o en què ha consistit exactament aquesta operació?
Doncs era una operació més que res per veure què hi passava, perquè ja porto 2 anys, com ja sabeu, amb la lesió aquesta que em feia mal nedar amb braç, que em feia mal, i no sabien exactament què era el que em provocava aquest dolor. Llavors van decidir fer una artroscòpia per veure l'articulació per dintre i a veure què es veia. Llavors han fet l'artroscòpia i han vist que tenia el labrum i el cartílag trencat. Llavors l'han cosit i a veure si això era la causa que a mi em feia que em fes tan mal nedant.
T'escolto i em fa mal a mi, ja, imagina't. O sigui, queda un any pels Jocs de París. Entenc que era una qüestió de fer net, no?, abans d'iniciar qualsevol mena de preparatiu.
Sí, que queda menys d'un any i, bueno, era... Jo ja em trobava en una situació que era o fèiem l'operació o era molt difícil que anés als Jocs perquè ja el dolor... ja el tenia fora de l'aigua, el tenia en el meu dia a dia, i llavors havíem de posar una solució per poder arribar als Jocs. Llavors vam buscar aquesta solució a veure si així sí que ara puc perdre uns mesos, però jo crec que podré arribar bastant bé als Jocs, si em recupero.
Estem parlant de què, 2-3 mesos abans d'entrenar amb normalitat?
Sí, a la mitja estan 2-3 mesos, però clar, depèn tot de la persona. Jo, bueno, tinc musculatura, m'han dit que potser em puc recuperar una mica millor i jo espero estar una mica abans per poder agafar ja una mica de carrilla pels Jocs i no perdre tant de temps sense fer esport.
Per tant, no perillen sobre el paper els Jocs de París, la preparació sí que segurament doncs no serà tan a fons com la que faries en condicions normals, una mica més a correcuita, però en certa manera jo no sé si t'ha servit d'entrenament malaurat, o sigui, no és que sigui una cosa que vulguis fer, però tal i com va anar el cicle olímpic anterior amb el coronavirus, que si hi havia Jocs, que si no, que si al final es posposen un any i per tant heu de preparar-los amb un any per davant i no com és habitual, amb la mentalitat de tinc 4 anys i ho planifico com vull. Aquella incertesa, en certa manera, et pot servir ara com per afrontar un altre cicle olímpic sabent el que significa aquest punt d'incertesa?
Sí, la veritat és que sí. Jo crec que el cicle passat ens vam haver d'adaptar a una situació que mai havia passat. I jo crec que aquest any és el mateix, o sigui, m'ha passat això, m'he hagut d'adaptar a la situació que hi ha, sé que, bueno, que aquest any potser és una mica pitjor que el cicle passat, perquè el cicle passat encara tenim un any per poder preparar-ho, i ara em queden mesos, però bueno, tot és acceptar la situació, intentar recuperar-me la més aviat possible, fer el descans que toca ara, com l'haig de fer, no tenir prises per tornar a l'aigua, seguir les pautes que m'han dit els metges i quan pugui tornar a l'aigua, doncs saber que queden pocs mesos i que has d'estar molt concentrat i fer la feina ben feta per poder arribar bé.
No vull anar més ràpid del compte, perquè evidentment el primer objectiu és recuperar bé, que no hi hagi cap molèstia i poder entrenar com toca. Però en el teu subconscient, o realment li dones voltes, t'has marcat alguna fita? No d'arribar a París, sinó de dir, Òscar, hem de recuperar bé i hem d'entrenar bé perquè vull fer aquest resultat.
No, la veritat és que no tinc cap objectiu. Si et dic la veritat, fa un parell de mesos els meus objectius és que no tenia cap, era que no aniria als jocs, per tot el tema de lesió que ja m'estava afectant psicològicament, ja no tenia motivació pel que estava fent i és com que estava ja en un cercle que no podia sortir d'allà i no tenia cap objectiu. Llavors, ara que m'han pogut operar, sí que veig una mica més de llum amb aquesta situació, però no em vull plantejar cap objectiu fins que no torni a l'aigua, vegi que això pot ser possible i llavors quan vegi que sí que ho puc fer, doncs treballar en base a aquell moment, però ara per ara no em vull anticipar gaire.
Doncs és una bona mentalitat, clar que sí. Òscar, que et volíem animar aquí en antena, des del programa, des de Ràdio Sabadell, que vagi molt bé aquesta recuperació, que el dolor passi ràpid i que tinguem aviat i sobretot havent fet net ja, sense molèsties, a l'aigua, a la piscina una altra vegada. Una abraçada, cuida't molt.
Moltíssimes gràcies, una abraçada. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts mal comptats queden de programa. Anem amb la doble ració de rugbi que vam tenir a la Roureda, la primera de la temporada allà, que va acabar amb una de freda i una de calenta. El masculí va guanyar 54-21 al Banyoles i segueix invicte amb dues victòries. El rival va venir amb només 12 jugadors, però malgrat aquesta clara inferioritat, va plantar cara i va fer un assaig en el tram final. Ferran Obiols, del Sabadell Rugby Club, parla així d'una situació que també l'han viscut a ells, sent els que estaven en inferioritat.
La temporada passada nosaltres ens va tocar ser pocs i vam decidir intentar lluitar el màxim possible. Pues, el primer de tot, pues, respecte pel teu rival, perquè saps que estan passant per un moment dur, que 112 acabes cansadíssim i que tens d'estar corrent més que mai, però és algo que és algo d'admirar, que un equip amb menys gent acabi venint i acabi competint a molt bon nivell.
Dissabte a les 5, a la feixa llarga, l'Hospitalet B, Sabadell Rugby Club, juntament amb el Químic B, els dos equips que estan imbatuts al capdavant de la Lliga. Obiols, de fet, reconeix que és un dels dos rivals a batre.
Hospitalet i Químics, que són els dos que queden, jo considero que realment són els equips més forts, també perquè són els equips B i sempre, doncs això, entrenar al final amb un equip A o que pugui baixar algun jugador de dalt sempre pot ajudar. I és això, al final tocarà intentar competir al màxim amb aquests dos equips, els equips més forts i que han guanyat tot, i veure si podem acabar amb bones sensacions i acabar a primera posició.
El femení, en canvi, va caure de forma contundent, 7-49 davant del Barça. Era el primer partit de les filadores del Vallès a la Roureda, però no a casa. Ja havien jugat abans a les Fonts. Recordem que és la fusió entre el Sabadell i les Carboneres de Terrassa. Tot i la derrota, el regust és positiu dins del vestidor. Per exemple, la jugadora Núria Rama ha admès que entrenar tots els dies juntes per allò de ser de Sabadell i de Terrassa i no per separat, com fèiem abans, amb l'Alella, amb el Mataró i amb el Badalona, ajuda i molt. I atenció, perquè diumenge les filadores viuran un partit molt especial. Si heu anat despistats, perquè pot sonar molt estrany, les Filadores del Vallès jugaran contra les Tintoreres, equip del qual formava part el Sabadell fins fa tot just uns mesos. Ara la fusió no és amb les sabadellenques, sinó que és amb el Buc B, però jugarà a l'Illa i contra algunes excompanyes. Per això, per Rama, el partit està ple d'al·licients.
També a mi, a nivell personal, em fa il·lusió poder jugar al camp de l'Alella. Justament l'any passat vam poder disputar allà dos partits, que justament els dos els vam guanyar, i un va ser la final. Llavors porta molt bons records jugar-hi allà. També contra un equip com són companyes, que ens hi portem molt bé, que serà una forma també de retrobar-nos. I també, tot i que tenen una plantilla que han canviat molt, moltes jugadores doncs, per motius personals, laborals, no poden continuar aquest any, també han pujat moltes jugadores de categories del sub-16, per exemple, i també a l'estar fusionades ara amb el Buc B, són cares noves.
A les 12 començarà diumenge a l'Ella aquest Tintoreres Buc B contra Filadores del Vallès. I en tenis taula, derrota del Natació Sabadell a la pista del líder del grup 2 de la divisió d'honor masculina, el Tramuntana Figueres. El desenllaç, però, va estar molt a prop de semblar-se al del cap de setmana anterior contra el Caça, que gairebé, recordem, se'n va fins a les 5 hores de joc. Amb 2-2 en el marcador, el palista hongkongès Shen Yeshun va perdre el seu partit 9-11 en el 5è set i just després el jove Luca Kidashelli també va caure en el 5è per 7-11. El tècnic Àlex Bocanegra reconeix que la cosa va anar de petits detalls.
De la mateixa manera que va caure al seu costat, podria haver caigut del nostre, no? Al final el Chen, amb el seu millor jugador, va fer 3-2, 11-9. El Luca, que potser ha sigut el seu pitjor partit, però també el rival potser ha sigut el rival més dur a tota la temporada a nivell de com va la dinàmica de la Lliga. Pues ha coincidit això, no? De jugar un equip en forma, el Luca no fa el seu partit i tot així per 3-2. I bueno, i molt ajustat, que pues, ha caigut al nostre costat, al costat del Figueres, i va caure al costat del Figueres.
Realment està sent la tònica en aquests quatre primers partits. Recordem dues victòries, 4-2 contra els Amics de Terrassa i 3-4 a Caçà, i dues derrotes, 2-4 contra el Girbau Vic i aquest 4-2 contra el Figueres. Ara el següent escull del club arriba a casa, Can Llong, contra el Sant Jordi Eivissenc, un dels candidats principals a l'ascens a la Superdivisió. El duel contra el conjunt balear arrencarà diumenge a 2:15 del matí. Sintonia de sortida, això implica que hem de recollir els estris, deixar lloc a l'Helena Molís i la resta de companys d'informatius amb el Notícies Migdia per recuperar el podcast, tan fàcil com entrar a radiosabadell.fm i buscar allà l'Hotel Suís. No marxo, això sí, sense enviar-vos una abraçada de la Beatriz Aguilar al control de so. Demà més, que vagi bé, bon dimecres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.